Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/ràdio. The blues is all right. It's all right. All right. It's all right. It's all right. Every day and night.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
De 6 minuts per sobre de les 10 del matí, continuem en directe al Planeta Prat amb més temes. Entrem en matèria també en l'agenda d'aquesta setmana, i és que ja sabeu que anem seguint les propostes de conferències que fan també des del Club Rotary del Prat, i aquesta setmana toca parlar d'un tema del que a nivell general en sabem molt poc, i de fet tenim un expert que ens ensenyarà una mica què és això de la maçoneria, perquè se n'ha parlat molt. En d'altres èpoques es feia servir com a insult, fins i tot, i hem crescut sense saber gaire què és la maçoneria, i també, doncs, en aquest cas, enllaçada amb l'objectiu d'aquest any del Rotary del Prat, que és treballar en favor de la pau. Pere Azuara, que és el responsable de les conferències, què tal, benvingut?
Molt bé, moltes gràcies per acollir-nos una vegada més i desitjant la conferència de demà, que creiem que serà molt interessant. En definitiva, avui dia és la darrera conferència dintre d'aquest cicle de conferències d'aquest exercici.
Aquí fareu el tancament.
Sí, sí, farem el tancament, i que ha estat dedicat exclusivament o de forma individualitzada amb el tema de la pau. La qual cosa no vol dir que amb això s'acabi. Els actes pro-pau o les conferències pro-pau, no, perquè malauradament estem en el moment en què estem, i si sempre és necessari parlar de la pau, actualment, malauradament, molt més.
No esteu en el pessimisme encara des del Rotary, perquè veieu una via possible, no? Proposeu aquestes conferències per intentar, doncs, que a nivell general puguem treballar per la pau, però és veritat que esteu en un moment encara pitjor de quan vam començar a parlar del cicle al mes de setembre.
Doncs sí, o sigui, totes les dades farien pel pessimisme, no? De fet, si mirem enrere, des d'uns anys ençà, crec que la cosa ha empitjorat, i ha empitjorat molt. I no parlo de mesos ni de setmanes ençà, no? Parlo ja de fa uns anys cap aquí. Però aquest pessimisme, que de forma racional hauria de ser el pensament que tinguéssim, també ens fa mirar endavant i pensar que qualsevol cosa que es faci, qualsevol granet de sorra que hi puguem aportar, qualsevol persona, ciutadà, inclús des del punt de vista particular, que aporti un granet de sorra, és totalment necessari. Totalment necessari, sobretot per conscienciar. I precisament per conscienciar, les conferències nostres estan sobre i cap a aquest vessant. I particularment la de demà amb el Cecilio Limiñana, amb el tema de la maçoneria i la pau.
Per què us va semblar interessant poder convidar el Cecilio a parlar de maçoneria?
Bueno, perquè la maçoneria és el que és, vull dir, és un moviment, ell ens ho explicarà, sí, molt millor, que des de fa segles ha estat aquí, que ha estat molt mal informat,
sí,
no per ell,
sí,
sinó,
sí,
bueno, no ho sé, per ell també ens explicarà, per ells, vull dir, o sigui, pel moviment, per l'associació, sinó sobretot, vull dir, per elements externs,
sí,
que ens l'han demonitzat. Total. Vull dir, ens han de... Bueno, jo recordo que anys enrere, vull dir, parlar d'un masó semblava que li busquessis la cua per veure,
sí,
vull dir, on per on reeixia la seva cua, les banyes i el que vulguis, no? I crec que sempre és bo obrir finestres, clarificar i que entri aire sa i pur. I com que és un moviment que almenys els que ens hem preocupat una miqueta i hem llegit i etcètera, sempre l'hem vist des d'un altre vessant, precisament des de la vessant de la germanor i de la pau, doncs ens va venir ben creure convenient que en definitiva vinguessin també a Rotary explicant-nos quina és la seva versió sobre la pau al món.
Doncs saludem el Cecilio Limiñana, que hi ve avui com a gran mestre de la Gran Lògia Provincial de Catalunya. Què tal? Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Que és un ciutadà del Prat que també coneixem des d'altres punts de vista de la seva vida, però Cecilio, avui vens a apropar-nos una mica al que és la maçoneria. Com ho podem definir? Com ho expliques a la gent que està fora d'aquest moviment? Què és el que feu?
Aviam, com totes les explicacions que tenen magnitud, tenen certa complexitat. La maçoneria és una agrupació de constructors. La maçoneria operativa són lògies de constructors que durant l'edat mitjana anaven de poble en poble fent construccions, diguem-ne, institucionals, que la majoria de vegades eren construccions religioses, eren convents, eren esglésies, i que funcionaven amb un ordre intern, amb una regla d'accés al coneixement de la professió i de pràctica de la professió en el conjunt, amb el col·lectiu de la seva lògia. Aquestes lògies, que es deien maçoneria operativa, es transformen en maçoneria especulativa al segle XVIII, arrel de tota una sèrie de qüestions històriques que es van produir i que van donar peu a l'agrupació de quatre lògies, de quatre tavernes a Londres, i que van devenir amb la maçoneria operativa arrel d'una elaboració que van ser les constitucions d'Anderson, de James Anderson i el bisbe de Sagoliers, no dic mai bé el nom, i que van registrar, van escriure la regla de funcionament de la maçoneria. I què és aquesta regla? Sí. Què és la maçoneria? La maçoneria és fer servir la interpretació simbòlica de les eines relacionades amb la construcció com a elements de reflexió, amb un codi de conducta intern reglat en el que els membres de la maçoneria accedeixen als coneixements i accedeixen a la capacitat de reflexionar i treballar aquesta interpretació simbòlica en la mesura que va passant el temps i que van desenvolupant habilitats intel·lectuals relacionades amb això. No és res més que això, és un conjunt de persones que es reuneixen sota una clau, sota un ordre, sota una regla, i que fan servir els mecanismes d'interpretació simbòlica de les eines relacionades amb la construcció per fer reflexió intel·lectual al voltant de temes habitualment filantròpics, caritatius, de caire molt, molt personal, molt humà, i fonamentant valors. Això és la maçoneria. No es parla de política, evidentment els membres que formen part de la maçoneria tots tenen la seva opinió política, evidentment fora del que és la regla de les reunions de maçoneria poden parlar i fer el que considerin, ni es parla de religió en sentit estricte, és a dir, la fe no es qüestiona, no? Ningú, cap maçó qüestiona la fe d'altre maçó. Hi ha fe cristiana, hi ha fe jueva, hi ha fe musulmana, hi ha d'altres fes que no es qüestionen. El que sí que es fa és parlar de la fe en termes d'humilitat intel·lectual. És a dir, un maçó ha de tenir una fe perquè hi ha un principi ordenador de l'univers que prové d'alguna voluntat que no som capaços de negar ni saber què és, i per aquesta raó, en un acte d'humilitat intel·lectual s'ha d'assumir que hi ha un principi creador. I aquest principi no té a veure amb un dogma de fe, sinó que té a veure amb una actitud intel·lectual a partir de la qual es construeix tot el més, tot el que he dit, en relació a la interpretació simbòlica dels elements de la construcció.
Sí, que hi ha diferents religions, maçons que poden professar religions diferents, però que sí que tenen el sentit que hi ha alguna cosa superior, no, a tots els vostres estudis. Cecilio, com una persona com tu es va apropar a la maçoneria? En quin moment et vas endinsar en aquest moviment?
és una qüestió, en el meu cas, cadascú, doncs, parlàvem amb el Pere de com et porta la vida per diversos llocs i per diversos recorreguts i al final acabes fent el que acabes fent. En el meu cas va ser un acte d'inquietud intel·lectual en el que et qüestiones què és el que tens al teu voltant, com hi ha una gent que es reuneix per fer determinades coses, per reflexionar al voltant de coses relacionades amb la vida, amb els valors que han de construir la personalitat d'un individu, i arrel d'aquesta inquietud t'apropes, preguntes, llegeixes, i arriba un moment que dius vull conèixer-ho, vull participar d'això. Una vegada inicies el camí, de fet, el procés de començament de la vida maçònica es diu iniciació, és un coneixement iniciàtic que neix a partir d'una iniciació. Una vegada t'inicies en maçoneria, ja és un recorregut que va caminant per si mateix, que en la mesura que mantens aquesta inquietud intel·lectual i desenvolupes un àmbit de relacions on treballes aquests temes relacionats amb els valors morals, doncs t'hi compromets i mantens la teva activitat maçònica. I, bueno, en el meu cas, doncs, els anys que porto, que són molts, i acabes assumint responsabilitats. En el meu cas són de caràcter orgànic, és a dir, no, jo no sóc un maçó privilegiat en quant al coneixement, sinó que el que tinc és una responsabilitat organitzativa al voltant d'un territori, d'un àmbit important dins de la maçoneria espanyola i que m'obliga a portar tasques de direcció en aquest àmbit.
És una entitat mixta o només hi participen homes?
En la maçoneria regular participen homes. Hi ha una maçoneria femenina. I després hi ha el que podíem anomenar paramaçoneries que construeixen la relació de la maçoneria en base a participació mixta amb homes i dones. La maçoneria reconeguda és la maçoneria masculina i la maçoneria femenina.
Per separat.
És com el futbol. Hi ha equips de futbol femenins i n'hi ha de masculins. Doncs la maçoneria treballa homes i dones, evidentment, però les homes amb la maçoneria femenina i els homes amb la maçoneria masculina.
És un moviment obert o hi ha certes premisses per poder participar?
És obert i alhora sí que hi ha premisses. Per ser maçó s'ha de ser un home lliure i de bons costums. Un home lliure no en termes de llibertat política, sinó en termes de no tenir qüestions de gaire social o personal que no et permetin actuar en llibertat, sobretot amb la part que importa, que és la part que té a veure amb el pensament i amb la construcció de valors. Per entendre'ns, una persona que tingui addiccions d'alcoholisme no és una persona lliure. No seria una persona que estaria en condicions de formar part de la maçoneria, però no perquè s'estigmatitzi, en aquest cas, el que podia ser una malaltia, sinó perquè seria una qüestió que limitaria en termes de poder participar en aquesta reflexió col·lectiva d'aquest treball de la maçoneria. Lliure i de bons costums. Evidentment, ha de ser una persona que no projecti una imatge negativa a la societat. Persones que tinguin doncs, hàbits que no encaixin, que siguin de factors d'exclusió social, que s'han detectat des d'un altre punt de vista i no és del punt de vista de formar part de la maçoneria.
Què és el que es fa amb aquest coneixement que compartiu? Perquè, clar, podria ser un coneixement compartit per tota la societat. No sé si també us dediqueu a la investigació, a... Hi ha alguna manera o es queda aquí entre els maçons tota aquesta feina?
No es queda aquí, és evident. De fet, qualsevol informació relacionada amb la maçoneria avui en dia està absolutament disponible. Hi ha tota mena de llibres, tota mena de possibilitats d'accés a la informació. Els maçons, la maçoneria no és una societat secreta, és discreta per raons obligatòries, sobretot en el nostre país. Penseu que durant tota la dictadura del franquisme ha estat perseguida. Aquí en aquest país va haver una llei que va ser la llei de repressió de la maçoneria i el comunisme, amb tota mena de tribunals, amb tota mena de persecucions i amb tota mena d'estigmes relacionats que van acabar afectant els maçons i a les seves famílies. Clar. És a dir, aquesta reserva, aquesta obligació de reserva, fa que s'actuï de determinada manera. Quan al coneixement, quan a la informació de la que els treballs de la maçoneria estan absolutament disponibles. Qualsevol que vulgui conèixer en relació al que fa la maçoneria, com ho fa i que pensa... Bueno, la maçoneria per si mateixa no pensa, no té un dogma de fer, no diu com has d'interpretar, diu com has de pensar, no com has d'interpretar. Què fem els maçons, què pensem al respecte de les coses que fem, és una cosa que està a disposició de tothom.
Per què vau ser tan perseguits? Perquè fins i tot la gent que no hem viscut el franquisme ens sona com a insult, com una arma, no? que s'acusava uns als altres d'això de ser maçó.
Per què persegueixen les dictadures al lliure pensament? Per què persegueixen la gent que vol obligar les voluntats a les persones que no estan disposades a doblegar-les, les voluntats, si no és per causes que tinguin un valor moral. És una qüestió que li heu de preguntar als que persegueixen a la maçoneria, no a la maçoneria. Nosaltres hem estat perseguits i és molt evident. I qui ho ha fet? Veieu qui ho ha fet i sabreu què és el que està passant. Jo no puc dir per què perseguia Franco a la maçoneria, o Stalin, o qualsevol altre dictador que pugui haver a la història de la humanitat. Ha passat, ho han fet, i la veritat és que quan veus realment que és la maçoneria pots entendre on està al costat de la bondat, on està al costat, en aquest cas, de la raó.
Continua aquest estigma en l'actualitat?
Depèn de l'àmbit. És a dir, hi ha societats, evidentment la història del franquisme aquí a Espanya ha fet que la maçoneria s'hagi convertit, tu ho deies tu a la teva intervenció inicial, a la teva presentació, que s'ha convertit pràcticament en un insult. Sí. S'ha fet servir el terme maçó com a insult. Hi ha països on ser maçó forma part del currículum. Quan demanes una feina, poses a la feina que ets germà d'una lògia, membre d'una lògia, que ets maçó operatiu, maçó en una lògia operativa de maçoneria especulativa, no confonguem el que deia al començament, i és un valor, és una persona que demostra si forma part d'aquest col·lectiu, si forma part d'aquesta societat, si té un treball constant amb el temps que el permet dir que és maçó, és una persona que acredita certa honestedat i cert compromís amb valors i treball, que és el fonamental en la nostra maçoneria.
Quanta gent forma part d'aquest moviment a Catalunya?
A Catalunya, maçoneria regular, masculina, uns 600. Al conjunt d'Espanya, al voltant de 3.000. Maçoneria femenina a Catalunya, jo calculo, parlo de números de tercers que no administro, és a dir, perquè entenc amb certa distància, unes 200 dones, perquè tinc entès. I després hi ha paramaçoneries, després hi ha grups de gent que fa servir regla maçònica per treballar i que hi ha d'altres números que no podria acreditar ni podria dir.
Però és una organització que a nivell mundial també existeix, no?
I
no sé si teniu interrelació.
Si hi ha una cosa que té la maçoneria és relació internacional. Neix de la UGLE, no? United Grand Lodge of England, la Gran Lògia Unida d'Anglaterra, que és aquella que jo deia que al segle XVIII va fundar la maçoneria a Europa, la maçoneria especulativa, i arrel d'aquella maçoneria s'han anat fundant obediències a que coincideixen amb els estats. Una cosa que fa la maçoneria és que mai va contra les lleis ni contra els estats en els quals es troba, és a dir, no és una entitat revolucionària ni que generi inestabilitats polítiques, s'encaixa allà on hi ha una organització política, adapta la seva estructura a encaixar-la amb aquella organització política, i arrel d'això els diversos estats del món s'han anat formant obediències. I bueno, hi ha estats, als Estats Units hi ha milions de maçons, tant a Anglaterra, al Regne Unit, perdó, i a França hi ha centenars de milers de maçons, i aquí a Espanya som 3.000. També val a dir que abans de la Guerra Civil, durant l'època de la República, hi havia uns 5.000 maçons a Espanya. És un número que no està acreditat, que és intuïtiu, és el que es pensa que hi havia, no hi ha un cens que pugui determinar el número, però anava per aquí, i avui en dia som 3.000. Tampoc és una cosa que haguem modificat gaire en el nostre país, a Espanya.
Tenim-vos aquí, els dos. Quines són les diferències entre un club rotari, o ser rotari, i participar de la maçoneria? Perquè semblen, no?, punts en comú, són bastants, i no sé si aquí veieu tantes diferències.
Home, diferència, a veure, és veritat que externament, inclús els rotaris, ens hem sentit, que vosaltres sou maçons.
Sí, clar, us ho han dit.
O us assembleu els maçons. I no, són dues organitzacions totalment diferents, però sí que tenim un punt positiu en comú, que és el fer o treballar pels demés i donar de sí el que tenim pels demés. Bueno, tenim l'altre també punt en comú des del punt de vista de les persones individuals que hi participen, que allà tothom, o sigui, poden venir gent de dretes, gent d'esquerres, gent de centres, gent religiosa, ateus, no creients, agnòstics, el que vulguis, però que respectem, diguéssim, el pensament de cadascun. I la part, diguéssim, negativa és que els lotaris també van estar perseguits per la dictadura franquista. Clar. Diguéssim, no? Era una organització que va estar... que va estar prohibida, per alguna cosa serà, vull dir, amb això sí. Agafo les paraules de l'amic Cecilio, que ells sabran, vull dir, perquè en el seu moment el luterisme també va estar prohibit, i no solament prohibit sinó perseguit, potser no tant, i amb això no em voldria equivocar, però potser no tant, diguéssim, amb la senyesa i crueltat que va estar perseguida la maçoneria a l'època del franquisme, però evidentment també el luterisme es va sentir agredit, prohibit i malmès en aquest sentit.
Ah, no, però, sí. Anava a dir una cosa.
No, per si volies complementar.
No, perquè sí, complementar en la mateixa línia, que jo no tinc res a complementar el que digui l'estimat amic Pere.
Igualment, perdona, també afegir, vull dir que no som una entitat secreta, ocultista...
També es diu del
res d'això, però sí. també es diu, vull dir...
A mi deu ser secreta la maçoneria, que estic aquí a la ràdio.
Clar, clar,
això té de secret també. No, però anava a dir una cosa, que sense ànim de complementar res del que hagi dit el Pere, és que si l'humanisme fos un arbre, el rotarisme seria una branca i la maçoneria en seria una altra, cadascun funcionant amb la seva manera, amb els seus objectius, però amb una mateixa ànima comuna que té a veure amb els valors morals, amb l'humanisme, amb la caritat, amb la campanya de la polio, amb els Reiners. És a dir, és una manera d'entendre com ha de ser el comportament col·lectiu i el comportament individual en el marc d'aquest col·lectiu per millorar la vida tant personal com de la resta de la gent, com influir en la nostra societat perquè millori en conjunt i que tinguem una vida millor. Això va directament relacionat amb el tema de la conferència que demà pretenen que no, que no estic tampoc per gaire les conferències, però bueno, que parli de que és el tema de la pau.
Clar, final, com es pot ajudar des de la maçoneria a aconseguir aquesta pau que ansiem tant?
Pues no és res especial. És a dir, el que fa la maçoneria és, creiem, és generar millors persones. És generar persones que funcionen amb valors, que són vectors de comportament que té a veure amb la pau. És evident, la pau no és una ausència d'absència de conflicte. La pau és una actitud, això, una proactivitat amb un comportament, tolerant, amb un comportament dialogant, amb un comportament que busqui trobar els punts d'unió i no els punts de diferència, amb un comportament de respecte, té a veure amb això. I és una cosa que és, perdoneu-me l'expressió, militant. És a dir, perquè la militància no té res a veure amb pau, no? Però tot el concepte...
Sí, sí.
És una actitud militant amb aquest compromís moral. I això, el Rotary Club Internacional, crec que és un valor fonamental amb el seu funcionament, i a la part de la maçoneria, doncs, també ho és. Cap maçó pretén generar conflicte al seu voltant, al contrari, el que pretén és eliminar-lo. I aquesta és l'aportació de la maçoneria. Si fossin milions, doncs creiem, també és un acte de fe això, creiem que el món seria millor, perquè tot el que sigui relacionat amb la immediatesa, amb l'egoisme, amb l'ego, amb la falta de respecte, amb la intolerància, són actituds que el que fan és desestabilitzar la societat i, en definitiva, portar al conflicte.
I com viviu l'actualitat? Perquè és veritat que estem notant que el conflicte està a tot arreu. Està a les converses familiars, en política local, està a tot el món, està... No sé, estem en un moment especialment bel·licista des de que sortim al carrer, no? Veiem aquesta crispació general. No perdeu aquesta part de creure en la humanitat?
No, al contrari. El que creiem és que fa falta feina. La maçoneria és feina, és treball. El que fem és treballar precisament perquè això no passi. I com ho fem? Ja he dit, aportant vectors d'actitud a través dels maçons que surten al carrer, com els membres del Rotary, com el d'altres entitats, fins i tot l'Església Catòlica o fins i tot d'altres institucions, que el que fan és aportar a aquesta societat gent amb consciències i amb valors, que són els que estabilitzen i eviten o intenten evitar els conflictes. Com vivim això? Doncs amb un compromís, amb un ferm compromís amb la feina. El que fem és, els maçons, quina és la dinàmica del treball d'un maçó ordinari? Mire, nosaltres formem part d'una, com dèiem, un altre lloc, d'una lògia que té un número mínim de 20 membres i una massa crítica màxima al voltant d'uns 50, de 20 i 50 membres. Aquesta gent es reuneix una o dues vegades a la setmana. Hi ha lògies per als Estats Units, a Anglaterra, que tenen 3.000 membres i tal, però clar, són altres dinàmiques. Aquestes lògies es reuneixen una o dues vegades a la setmana i el que fan és treballar temes. Posar com a exemple en un altre àmbit la pau a la família, vale? L'amor a la família com un element de discussió, i cadascú analitza què significa aquest valor en aquest àmbit i com el pot treballar, i surt d'allà amb una reflexió.